21 anys amb tu.
Tèntol! Heu de saber que la Fundació Cultural Coll Verdolet inaugurarà aquest dissabte l'exposició titulada La Roqueta, una fàbrica de ceràmica artística en temps del modernisme.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
És l'hora d'encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Toni Cardell, el control tècnic, i la companyia aquí als estudis d'Iveta Ràdio de l'historiador Jaume Bernat i també de l'historiador i col·leccionista investigador Jaume Llebrés.
Mam, 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 digue'm qui ets. Mam, 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 m'agrada com ets. Mam, 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 no sé com ho vas fer. Durant aquells anys caminaves corrent, tot seguia igual. Oh, mam, oh, mam, allà sempre arribant. Oh, mam, oh, mam, somrient. Un dia m'has d'explicar com te vas fer gegant. Oh, mam, oh, sé que ell te va ajudar amb ceràmica i fan.
Aquesta setmana a Valldemossa esdevindrà una finestra oberta al modernisme mallorquí amb una exposició molt especial, La Roqueta, una fàbrica de ceràmica artística en temps del modernisme, a la Fundació Coll Verdolet d'aquest poble. La mostra recupera el llegat d'una fàbrica pràcticament mítica, activa entre finals del segle XIX i principis del segle XX, responsable d'algunes de les ceràmiques més emblemàtiques de la Palma modernista, des del Gran Hotel fins a Can Fortesa Rei o Can Barceló. Una exposició de pinyol vermell que volem analitzar en profunditat en dos dels seus comissaris, el col·leccionista i investigador Jaume Llebrés i el director de la Fundació Coll Verdolet, Jaume Bernat.
En profunditat.
I d'ací avui dos Jaumes a l'estudi de la ràdio. Jaume Bernat, com estàs?
Va bé,
amic,
va bé.
Amic també d'aquest programa.
Venim corrent-nos de Valldemossa, estem en els darrers preparatius, amb el muntatge, posar una gerra aquí, una gerra allà, a l'altra banda.
Material delicat, eh? Jaume Llebrés, com estàu?
Bé, molt content.
Benvingut.
I molt bé, moltes gràcies,
gràcies
per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres. Avui hem de parlar de ceràmica, Jaume Bernat.
Ceràmica modernista, que no estem tan avasats a veure com podria ser la ceràmica popular, que encara en veiem a qualque fira. Però la ceràmica modernista d'aquest període tan concret i sobretot d'aquesta fàbrica, que és una fàbrica que li agrada dir a Jaume Llebrés de categoria nacional i que sovint se l'ha infravalorada i que realment té un nivell excepcional i que per això li dedicam aquesta mostra a Valldemossa amb aquesta magnífica col·lecció que ha aglutinat en Jaume al llarg de tota una vida.
Jaume, com heu accedit en aquesta col·lecció i que té d'especial aquesta ceràmica i per què cau a Mallorca?
Bé, se m'ha sent bé.
Sí. Ara és perquè sap què passa, Jaume, que tocàveu el peu del micro en les mans
sí,
i això se sent... Per...
Se sent tot, sí, no poden tot. Dir cap...
La Roqueta... Mira, Jaume, si no era que enviaves un missatge en morse als teus fans. Que si estaves enviant un missatge en codi, nosaltres no som ningú per prohibir-t'ho.
No, la Roqueta és una fàbrica mítica que va néixer un moment des de 1897 fins al 1908. Va durar 21 anys només perquè se van arruïnar els propietaris.
I era aquí a Mallorca?
Sí, a Palma. Estava a Sona Espanyoleta, aquesta fàbrica. Uh-huh. Aleshores, seguia una corrent europea, de l'escolament de les arts decoratives, arts and crafts, a Anglaterra, i a tota Espanya i molt Europa se feia ceràmica artística, i ella, la Roqueta, clar, va col·leccionar en el moment del modernisme, va fer una producció modernista molt interessant, de molta qualitat, de fet, les aplicacions de ceràmica que eren els propietaris de la Seu, que va dirigir en Gaudí, amb en Jujol, són de la Roqueta, o sigui que tenim un nivell molt alt, però, clar, Mallorca era un territori molt petit per tenir, diríem, un guany, no? I llavors hi havia la gran competència de les fàbriques valencianes. La Roqueta és més coneguda per les peces modernistes perquè són les més atractives, però també feia ceràmica historicista, imitant peces de manises, de reflex metàl·lic, de segle XVI i XVII, que això estava molt de moda, també peces de tipus italià, català, i algunes peces regionalistes, com figures de pageses o tal, no? Tot això ho expliquem a l'exposició, perquè és vera que la Roqueta se la coneix més per aquesta faceta modernista, perquè és la que més agrada, però la seva producció era molt àmplia i abarcava diferents estils, i això és el que veurem allà a l'exposició.
Clar, quan pensem en el modernisme, Jaume, sovint mirant cap a Barcelona, no sé si creus que Mallorca encara no ha reivindicat prou el seu propi modernisme. Pensam en Solla, alguns dels edificis que tenen repartits per ciutat, però quan qualcú pensa en el modernisme sempre va Gaudí, Sagrada Família, quan en realitat aquí també tenim material per brevetjar. I ara també tenim ceràmica, que ha anat recopilant durant tota una vida i que ara quedarà exposada a la Coll Verdola, que també demostren que varen saber fer bona feina des d'aquí.
Sí, sí, sí. A més, a part de que va haver un moment de molta complicitat en Catalunya, o sigui, en Gaudí va intervenir a l'Estat de Mallorca, altres artistes catalans, en Domènec i Montaner, etc. Hi havia molta complicitat. I també mallorquins que triomfaven a Barcelona. Molts de mallorquins no saben que el gran dissenyador i ebenista del modernisme a Catalunya és un mallorquí d'origen bunyolí, en Gaspar Omà. Va néixer a Palma, però la seva família venia d'Orient, de Bunyola. I està representat en una sala magnífica en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. I aquí nosaltres tenim algun moble en el Museu de Mallorca, com a per pena, que ens ha arribat, però és un personatge de categoria internacional. Els mallorquins han d'anar al Museu Nacional de Catalunya i veure els mobles dissenyats per en Gaspar Omà, que va fer la carrera a Barcelona, no? I llavors hi havia Miquel de Sant Oliver, hi havia moltes persones que vivien a Catalunya i que hi havia aquesta confluència de les dues bandes, que és molt interessant. Hem fet una cronologia on se veu tots aquests contactes amb una banda i l'altra, i el modernisme a Mallorca té una categoria alta, no tan sols pels catalans que van intervenir, sinó també per arquitectes que estaven aquí, en Reinés, per exemple, Nalanyà, tots aquests, i és una faceta molt interessant, i també un moment molt interessant de les arts decoratives, que és la Roqueta, a través de la ceràmica, pues, ho fas presa, no? Per nosaltres farem totes les vessants, la part historicista, regionalista, modernista, que això no s'havia explicat abans.
Clar, perquè a l'època modernista, Jaume, Pantura, ara li demanem Jaume Bernat, ha quedat un poc reduccionista amb Can Fortesa Rei, els edificis que hi ha a la plaça del Mercat, que és allà on hi ha més edificis modernistes tal vegada, però sí que és vera que tenim les intervencions que va fer en Gaudí, ara que enguany celebrem el centenari de Sant Gaudí. No sé si, clar, hi ha molta cosa més que desconeixem d'aquesta època, d'aquest moviment del modernisme.
Bé, sí, desconeixem. A Solla hi ha edificis sí, molt interessants, i per diferents pobles de Mallorca a vegades descobreixes joguetes modernistes també, eh? O sigui, a vegades vas a un poble i te trobes alguna casa, això és interessant, no? La Roqueta és interessant sobretot perquè va fer molta rajoleria de gran categoria, que per sort el Museu de Mallorca té una bona col·lecció de rajoles de decoratives de la Roqueta. Que
com feien... eren? No eren hidràuliques? O sí?
No, eren pintades a mà i tal, i llavors feien paisatges, representaven les estacions, podien representar paisatges de Palma, havent dinat en aquesta lluïnat hi havia un quarto de bany datat l'any 1904, tot de rajoles blaves, que representava la badia de Palma, que desgraciadament s'ha destruït. Però hi ha algunes peces que procedeixen de xalets de Porto Pi, etc., que van enderrocar, que és la zona militar, diríem, la zona d'esfar i tot això, però al Manco van tenir el seny de rebassar els planells i dur-los al Museu de Mallorca. Allà hi ha una bona representació. El problema del Museu de Mallorca és que, després de la darrera remodelació, van llevar molta cosa de la Roqueta per manca d'espai. I només han deixat la rajoleria i algunes peces grosses. Tota la peça menuda la tenen emmagatzemada. Quan la Roqueta, i això ho podem dir a Valldemossa quan ho expliquem, mereixeria un museu per ella mateixa. perquè hi ha bastanta producció, encara els descendents de propietaris de la fàbrica guarden grans col·leccions, millor que la meva, segurament, però bueno, jo la meva el manco que se mostrarà i tal. I se podia fer, i el que jo he fet, que no s'ha fet mai, perquè la primera exposició de Roqueta s'ha fet l'any 85, 1985, en el Museu de Mallorca, en aquesta nit Cantarelles. I després de 40 anys fèiem aquesta exposició. Una altra cosa és que hi ha una col·lecció permanent al Museu de Mallorca, una mostra, que precisament aquesta mostra se basa en l'exposició de l'any 85, i llavors en Manuel Domènech i de Carme Bach, que són bons amics, la seva part de la col·lecció la tenen depositada a Can Balaguer. Hi ha un corredor en peça de la Roqueta, però exposició és la segona que se fa. Per tant, reivindicarem la fàbrica i la seva època.
Hi haurà visites guiades? No, te volia demanar, Jaume Bernat, si hi haurà visites guiades on, més enllà de tot allò que puguin explicar ses parets o allò que hagi escrit, si hi haurà qualcú que podrà parlar de tot aquest univers tan desconegut però tan interessant.
Bé, ara dissabte a les 12 que inaugurarem, ja ho farà una petita introducció, però a partir d'aquest moment s'organitzaran una sèrie de visites guiades que farà el mateix comissari Jaume Llebrés i també un cicle de conferències. Però jo m'agradaria destacar que aquesta exposició de la Roqueta és interessant perquè mostra aquesta col·lecció particular que s'ha aglutinat al llarg d'una vida. Ell és col·leccionista de ceràmica, no només té peces de la Roqueta, sinó que també col·lecciona ceràmica popular, gerretes de Felanitx... És a dir, que hi ha una sèrie de col·leccions a Mallorca que són particulars i que moltes vegades passen desapercebudes, no hi posar verment, i per descuit a vegades surten de fora de Mallorca. Una de les coses que volem insistir en aquesta exposició és que aquesta exposició pugui arribar a quedar un dia exposada permanentment, i això seria desig d'en Jaume. I és interessant també comentar aquest joc que parlava en Jaume, de Museu de Mallorca, Can Balaguer, per exemple, l'altre dia xerava amb en Mateu Coy, que ara va presentar el llibre de l'Imant i les coses, sí. que ell és col·leccionista també. I me comentava, aquesta pareguera que es posareu d'en Jaume, que surt el pagès, és una pareguera modernista amb un pagès, me diu, que es bessona, diguéssim, a Can Balaguer. Vull dir que hi ha peces disseminades una mica per tot, però a banda d'això, jo crec que una cosa molt interessant de la mostra és que a vegades, si només anàvem a veure, a vegades mos imaginàvem una exposició de ceràmica i mos imaginàvem plats penjats. I no serà això, l'exposició és molt més que això, perquè han recreat interiors modernistes, han duit peces mobles, han duit mobles modernistes, que se combinaran amb quadres de l'època, de pintores de l'època, per exemple, hi haurà quadres de Nacoti de Fibla, de Pilar Montaner, recreant aquests interiors modernistes i que fan més fàcil a l'espectador situar-se i entendre un poc l'estètica d'aquell moment. Que no se pensin que sigui una exposició de vitrines en quatre plats, sinó que hi ha coses molt curioses com, per exemple, escopidores modernistes.
Què són escopidores?
Que són...
És com el seu nom indica.
Sí, són per escopir. I...
Sí, bueno, l'escopidora és un recipient per escopir, que en el segle XIX i en el segle XX estaven molt de moda, n'hi ha tonelades. Ara, avui en dia, molta gent no les val perquè fa com a oi, però com estan netes, o sigui, no has de passar pena. I és un clàssic, no? I clar, com que era una peça de ceràmica que és com un pop baix, així, que molt decoratiu, normalment tenia formes molt, molt interessants i molt decoratives, perquè estava molt a la vista. Així com un orinal el tenies amagat davall del llit.
N'hi ha d'orinals modernistes decorats en...
Sí que n'hi ha de modernistes. De la Roqueta no ho sabem.
En peça de ceràmica.
Però sí, sí.
De que fas un pixo, per un vestit.
Hi ha una gran varietat d'orinals. I a més, per internet, que en surten de modernistes des de nou i del que tu vulguis, i els anglesos feien orinals meravellosos amb flors, amb ocells, el que tu vulguis, està molt bé de preu, perquè és una ceràmica que fa com a ollet i la gent no la compra.
Clar.
Però tu compres un orinal i poses una planta de dins i queda una cosa preciosa.
I les escopidores aquestes, m'imagino que era perquè la gent tenia primer la mania d'escopir en públic,
sí.
I llavors també, no sé si perquè abans el tabac s'arrovegava i també aprofitaven per escopir-lo.
Clar, clar, sí.
Que és molt
era molt... un element ceràmic molt corrent a les cases. Inclús ja n'he vist uns que tenia com a forma de pala de metal trencada, amb un, bueno, com una, fos una granadora, com una pala de granar, amb un pal, i llavors tenia un mecanisme que se destapava, escopies, i ho podies moure, i no i era més agradable, no?
Sí,
però no, bueno, sí. De la roqueta, lo curiós que hi ha les clàssiques que tenen com una forma així bombada i tal, però n'hi ha altres que representen carates. Entre elles un botones, un aviador, pot ser una cara de pallasso.
Clar, propi de l'època modernista.
Sí, en la boca oberta.
Són molt gracioses. La boca oberta, el botones està, té la boca tota esportallada, li falten dents.
I ja m'he de dir que ara m'acaba d'enviar una foto que nostra tenim una escopidora i no m'hi havia fixat mai, ni sabia que era una escopidora i l'havia vista tota la vida allà, gràcies, perquè no sabia ni que existís això.
Sí, bueno, jo com que el meu padrí ens havia vist, té 71 anys, el cap d'allà, el meu padrí, hi havia escopidores, entens? Aleshores, també és una manera d'aprendre vocabulari,
sí.
Que allò, no tot és un gerro, una cosa és un búcar, una altra és un tíbor, una altra cosa, etc. És a dir, hi ha una nomenclatura que també pots aprendre. I llavors, esclar, hi ha elements ceràmics, recipients, que ara ja no s'usen i han perdut la noció i el nom. Però, per exemple, en cas de la roqueta no existeix, però una moixina és un orinal alt. Molta gent no sap el que és una moixina, per exemple, no? I bueno, hi ha un poc de tot, explicant totes aquestes diferents variants de la roqueta, que feia imitacions de ceràmica italiana del segle XVII, de gran qualitat, que curiosament per internet les venen com originals de XVII i són de la roqueta. O sigui, és curiós.
A partir d'ara tu ets una mica com un certificador. Jaume, si qualcú, si qualcú abans d'anar a comprar un element vol fer una consulta, supos que pot fer-ho.
Bueno, no és fàcil, eh? No és fàcil.
Fas cara de tenir bon ull.
Sí, i llavors es tenen en compte que, per exemple, el que se posava molt de moda en aquesta època era la ceràmica de reflex metàl·lic, de llambreig metàl·lic. La paraula llambreig m'agrada molt, més que reflex. Sempre he dit la paraula llambreig. I manises en feia tonelades. Tonelades. I se confonen. Es posa tres plats de la roqueta que quan te mires de cara dius, això és manises. Quan digises el cul, vols que tu marques de roqueta, dius, uep, això és roqueta. Clar. Entens? I llavors hi ha dos prestatges en plat de manises, que és espectacular, que no són roqueta, duen diferents marques, i se jugava un poc que s'equivoc, m'entens? És a dir, no sempre pots saber si és o no. I amb això, pues, aquí també la gent veuen les diferenciacions i sempre hi ha misteris en la roqueta, perquè moltes peces no duien marca. No duien marca i dius, això m'ha pres roqueta, ha de tenir un poc de pipella i llavors també les tonalitats, etc. No?
Uh-huh. Tenien una marca pròpia,
sí,
la roqueta.
Sí, sí, diverses marques segons les èpoques. Va tenir una primera etapa fins a 1910, que era el propietari original, aquest Guiló Cetre. Llavors es va es far Canefar, que només va ser un any, el 10 i l'11, i l'11 va passar a la família Jaume Hermanos, que són els que llavors la van tancar i la van convertir en una fàbrica de sabons. Però la roqueta era l'utopia d'un personatge de la burgesia sueta, que en aquesta època estava a l'època de Pogeu, perquè ja havien fet comerç amb Amèrica, etc. Eren els progressistes que promovien el modernisme de Palma, els edificis modernistes de Palma, són d'empresaris d'origen xueta. I, de fet, per exemple, un dels edificis modernistes més importants de Barcelona, Casa Fuster, que és un hotel de luxe, és d'una família xueta mallorquina, allà, que a Catalunya no hi havia aquella discriminació. Però s'anaven a viure a Catalunya i van emparentant-se a la llit catalana. Però això era un somni d'un personatge que li va durar 12 anys. Llavors la fàbrica va anar de roca batuda i finalment tal. Però clar, que també no podia competir amb altres fàbriques com de Catalunya i de València. Clar,
tema,
eren molt poderoses.
Per un tema de volum també i de clientela.
Clar, jo ara a l'exposició vaig recollir informació d'alguns catàlegs, hi havia més de 20 i 30 fàbriques de manises que es portaven a tot el món i guanyaven premis internacionals. Perquè a vegades despreciàvem els objectes, perquè aquesta ceràmica artística avui en dia no està de moda, no agrada, i se pensen que, inclús com que n'hi ha tantes, està a baix preu, exceptuant peces excepcionals, no? Però això no significa que tingués una gran categoria, se pintava tot a mà, i guanyava premis internacionals, a la Fira de Chicago o de París. Ah, i una altra cosa a reivindicar. la majoria de persones que pintaven eren dones. I això ha passat desapercebut.
Ara ampliarem aquesta dada. Som a Sintonitzat i Vets a Ràdio, això és Tentor, i som en conversa amb en Jaume Llebrés, investigador i col·leccionista, i amb en Jaume Bernat, el director de la Fundació Coll Bardolet, perquè han vengut a parlar-nos d'aquesta exposició, La Roqueta, una fàbrica de ceràmica artística en temps del modernisme, que s'inaugurarà aquest dissabte. Com podeu veure, un tema interessantíssim que té com a diferents derivades i diferents vessants. Parlaves de la reivindicació de les dones que pintaven també una feina eminentment femenina i no prou reivindicada, però tu ets aquí per fer-ho.
Clar. Primer, que les dones tenien molt bon pols. Meten les dones unes artistes perquè brodar és un art dificilíssim i com que sempre s'ha estat domèstic, s'ha despreciat. Això és una doble humiliació a la feina de les dones. A part de que estaven les closes, és que m'emociona. No. Me fa ràbia, me fa molta ràbia, perquè jo no es convenç de defensar la bona mà de les monges, que brodar, fer un petit mobiliari, vestir les campanes totes de vidre amb flors, les flors de paper. I això és una cosa que, primera, perquè són dones i estaven en mons molt tancats, o en el convent, o en la família i la figura masculina per davant. I s'ha menyspreat molt tot això, moltíssim. I no és just, no és just. I a més, la desgràcia que molta vegada no poden saber ni el nom d'aquestes dones.
Que fan feina en aquesta fàbrica. Quantes dones calcules que fan feina en aquesta fàbrica?
A la Roqueta, per exemple, no, jo suposo que hi havia pintadores que eren dones, també nins, nins, o sigui, també eren nins que pintaven. Hi ha fotos i tal. Jo, per exemple, a l'exposició he dit que porta una revista de l'any 1904, una cosa així, que la portada és un quadre d'una valenciana pintant un gerro. I l'he volgut a dur perquè és una feina que feien nins i que feien nins o nines i dones que està silenciada, no s'ha estudiat, és una feina a reivindicar, perquè és una feina dificilíssima. Tu vols dir plats tipus hispanoàrab, amb aquests regionals i tot això, has de tenir una mà i un pols extraordinari per fer-ho. O sigui, que és una ceràmica industrial, però hi ha una expressió artística i una feina artesanal brutal. I això s'ha de reivindicar.
I en quin moment Jaume Llebrés va començar a fer una col·lecció? No sé si recordes la primera peça.
Sí, i per estar a l'exposició.
Perquè, clar, un comença amb una cosa i dius, ai, l'he comprada perquè m'ha agradat, i llavors te despertes un dematí i dius, és que jo ara ja tinc 40 peces de ceràmica a casa nostra que han arribat a poc a poc.
Bé, la Roqueta és una gerra tipus àrab, amb un jerricó, que du la data 1910. Posa la Roqueta 1910, d'aquest grafisme. I aquesta peça jo la vaig veure a l'exposició de l'any 85, 1910, al Museu de Mallorca. I jo un dia he passat per un antiquari i la vaig veure en el mostrador. I clar, això, jo era molt innocent en aquell moment, amb aquest aspecte. Clar, tu penses que una peça d'un museu tu no la pots comprar. Però llavors resulta que sí, que està assequible, i me vaig animar a comprar-la, llavors és qualque plan més, que llavors va resultar que el plan no era Roqueta, i a partir d'aquí va començar a comprar peces. I sobretot també terrissa mallorquina, plat d'inca, de gerres de fadenits, etc., perquè com que la meva família és pagesa, i jo de nit, una cosa que me va al·lucinar sempre, era aquelles cuines antigues, les escudelleres en tots els plats, les gerres humides. Jo i el meu padre vivien a jornades i no tenia ni aigua corrent ni llum. Anàvem amb llum d'oli i de carburo. I jo de nit me fascinava veure aquest plat i veure tot allà, no? I també com he fet una gran col·lecció de terrissa catalana i mallorquina. També he de dir això, que molta gent mallorquina se pensa que tots els plats que tenen són mallorquins i són de Mataró, són d'Arenys, són de la Bisbal, perquè els barcos que venien de Catalunya ho duien com a llastre i ho venien aquí a Mallorca.
Per tant, han de vigilar per saber d'on prové tot. Per cert, no, només per saber si és una cosa molt elitista o no. S'han de tenir molt d'euros per començar a fer una col·lecció de ceràmica?
No.
Ho dic per si ara m'anim. És que jo ara, tot allò que m'has contat, m'ha encantat. I jo ara necessito tenir la meva col·lecció, encara que sigui de tasses.
No, mira, hi ha tots els nivells que vulguis. Jo, evidentment, som una persona que era empleat de banca, ara ja estic jubilat fa molts anys, he tingut un sou tota la vida. Jo he estat empresari, he tingut lloguers i tal. Aleshores, he comprat terrissa, que és més barata, la Roqueta, si no és una peça rara, està bastant assequible, si és una peça rara i ho saben, te claven. I pots fer el nivell que tu vulguis. Ja tenen col·leccions que són a mi meus, que tenen peces de estil de 15, 16, etc, que ja valen bastant de dobbers, i quan no sigui una persona que tinguis una professió de misser, de metge i o dentista, que guanyes molt de dobbers, o tens unes rentes, no està. És a dir, me fa enveja i jo m'agradaria.
Per fer la col·lecció hauria de començar com a professional liberal, ja, sí, amb uns ingressos.
Ja, sí. I ara ha baixat molt. Tot el que és art decoratiu, ah, sí? Ha baixat molt de preu, sí.
És a dir, que s'han de tenir coneixements, bàsicament, Jaume, també.
Sí, però...
De saber allò que compres.
Sí, a vegades he ficat la pota, perquè jo a vegades he comprat una cosa... Al principi m'enganava molt, perquè com que jo no sabia de què anava, me venien coses de la Roqueta que no eren Roqueta. I jo llavors veia que les marques no eren tot Roqueta, coincidien. I vaig anar a una exposició a València que se va fer a principis del segle XX, al final del segle XXI, no, al principi del segle XXI, perdona, al final del segle XX...
Ara, perdona, si tu a començament del segle XX ja eres viu, te volia demanar quina és la teva hidratante noche.
No, m'he equivocat.
És que lo interessant no és la connexió de la Roqueta, és el teu secret de bellesa.
Pens que encara estic en el segle XX, com que vaig néixer l'any 54, aleshores... però ara vaig anar a València, que s'ha fet una magna exposició allà a València, i vaig comprar un catàleg i vaig averiguar el que eren les fàbriques valencianes, que moltes peces que jo tenia eren valencianes.
I en Jaume Bernat ha tingut pipella i ha dit, jo això ho vull mostrar a la Fundació Coll Verdolet.
No, i amb això d'anar alerta, perquè els antiquaris, que són uns... Ara n'hi ha molt pocs, però són uns vius, si no d'un marca definida, te volen fer creure que és Roqueta i te cobren més. Clar. M'entens? I tu t'has de barallar i dir, no, això no és Roqueta. I ara ja no m'enganen tant, no. O no m'enganen.
Jo a partir d'ara, si trobo un plat o un gerro que sospiti que ho és, te telefonaré.
Bueno,
perquè
sí.
Venguis a donar-me consell de com...
Però no,
és
assequible, no? Sempre exceptuant la peça estrella que està fotografiada a la portada,
sí,
que és un setze de taula d'un gerro amb dues argentanes, meravellós. Aquesta peça tardà quasi 40 anys en poder-la aconseguir. O sigui, és la peça que jo esperava tota la meva vida i al final m'ha arribat i, home, va ser quereta. No una fortuna, però va ser quereta.
I què suposa per la Coll Verdolet poder comptar en tot aquest material que un home com en Jaume Llebrés ha anat acumulant durant tota la seva vida, i no només acumulant, sinó documentant i donant aquest segell de qualitat a tota la ceràmica que té?
Jo crec que la nostra tasca per part de la institució, la Fundació Coll Verdolet i les institucions culturals en general, o el que hauria de ser, pens, és donar visibilitat a aquella gent com en Jaume Llebrés, que durant tota la vida s'han dedicat a visibilitzar, a donar a conèixer i també a protegir el patrimoni de Mallorca. Recordem que ell ha estat premiat per Arca, per institucions públiques, i crec que és una persona que ha fet una feinada any rere any en el convent de les Caputxines, programant exposicions, inventariant patrimoni perquè no surti de silla, perquè se protegesqui. I també, a vegades, posant escrit en el cel perquè se facin determinades accions que van en contra del patrimoni, que no sempre és fàcil aixecar la veu. I penso que visibilitzant aquesta col·lecció és visibilitzar una tasca de tota una vida i també donar a conèixer una fàbrica de ceràmica modernista que, per ventura, fora dels àmbits acadèmics no és tan coneguda i que té unes peces que són espectaculars, que són lluernadores i molt atractives visualment. I penso que són també molt interessants aquestes peces perquè moltes vegades, abans hem comentat, els plafons de les cases Balló o de Can Fortes Arrell o aquells llocs, o Can Barceló, tan singulars que quan passes per Palmes a veus i se te fixa i veus els turistes ja fent fotos, però no penses que potser aquesta fàbrica també feien una escopidera o feien un gerro en sargantanes o una tetera o fins i tot tasses, que tu comentaves abans, Xisco.
Hi haurà tasses, Xisco.
I també hi haurà altres objectes, com per exemple tenim una vitrina que li agrada dir en Jaume, la vitrina de París, que d'objectes d'època modernista que venen de París, perquè també és important contextualitzar i saber el que se feia a altres indrets per posar en valor el que tenim a Mallorca, que moltes vegades els mallorquins sempre tendim com a fer molt de menys, però jo crec que és un error, perquè a nivell històric i patrimonial tenim molt i ho podem tenir també gràcies a persones com en Jaume, que han dedicat tota la vida.
Que bé. I de res, haurem de venir a la Fundació Collverdolet.
Vos esperam a l'inauguració i, si no, un dia d'aquests...
Ah, veniu un
a
dia.
A les guiades.
El dia de l'inauguració, potser és el dia pitjor per veure, perquè venen...
No, no, que venguin, que venguin a les 12.
Que venguin, que venguin.
I tindrem vi bo també a Mallorquí. Haurem d'anar alerta que la gent no se mos desbarati una mica i pegui una cosada a un plat, però venir, estarem
no,
al tanto.
No.
El gerro de les argentanes deu estar protegit, com si
allò fos... Aquell està dins vitrina.
Ah,
anava a dir. Moltes coses, però altres coses no, perquè no tenim tanta vitrina. I llavors, perquè l'exposició no sigui avorrida, que no sigui exposició tota plana de vitrines, hem posat quadres i hem fet un poc d'escenografies.
Molt bé.
Perquè no fos tot tan envidrat, amb una paraula.
Exacte.
Molta fantasia.
I d'aquest dissabte, 16 de maig a les 12, fantasia, a la Fundació
Collverdolet. És una exposició que és una fantasia i
no poden demanar més.
Una sort per a veure aquests objectes.
I després, per saber els dies que fareu les rutes, ho consultam a la pàgina de...
A Instagram, a Facebook, el que vulgueu.
Molt bé. I d'enhorabona. Jaume, gràcies per conservar tot aquest patrimoni.
Bueno, la part oscura és que fa 20 anys que faré la col·lecció, no només la meva col·lecció són unes 800 peces.
Sí,
ara a l'exposició n'hi haurà un centenar, a lo millor, perquè no tot el roquet han posat altres fàbriques, perquè també volen que la gent sàpiga el que se feia a Espanya i poder comparar, perquè és així quan valores més les coses. Fa 20 anys que la faré i a mi me l'han callada per respostes polítiques. Jo tinc aquí un dossier de baldes i de tal que no me contesten, no, que quan he anat a veure-los me miren en cara de fàstic, perquè el patrimoni no dona vots. I no interessa fer museus, no interessa. La paraula que s'usa de manera molt buida. I ara jo, ja ho diré, ja tinc un contacte per dur-la a València i donar-la al Museu Nacional de Ceràmica de València. Si a Mallorca no me volen, s'anirà fora de Mallorca.
Jaume.
Sí, sí, és així, és a dir...
Permeteu-me fer un apunt, permeteu-me fer un apunt.
És així, ja estic cansat d'oferir-la i de que me traten amb indiferència i ja som major.
Això, aquesta exposició és una primera passa.
Sí,
bueno, i en Jaume vol menys si se'l van la col·lecció aquí.
Sí, de fet, ara faré una confessió a la ràdio, i és que bé, en Jaume és col·laborador habitual de la Fundació, ha vingut a fer conferències i altres activitats, i deu fer dos anys, anava dins el cotxe i em va dir, jo donaré aquesta col·lecció fora perquè no hi ha institucions interessades, i li vaig dir, Jaume, dic, espera un moment, hem de fer una exposició, farem una exposició a la Fundació Collverdolet, i ser ben cert que hi haurà resposta, perquè no és el mateix que te diguin...
Sí, que t'ho diguin
que t'ho diguin i veure un catàleg o quatre fotos o peces embolicades, perquè no vos podeu imaginar que en Jaume, que té sales, que apareix en magatzem d'un museu, que ho té tot ja embalat, amb el paper bimbo i etcètera...
I que en Jaume també se poden fer visites guiades... Ho dic perquè, sí, no?
No. És una casa, tothom que diu una casa museu, que jo no la considero, perquè hi ha quadres, hi ha gravats, hi ha de tot, però la col·lecció la majoria tinc empaquetada, perquè si la treuen anar a viure des carrer. No, no hi cap, no la puc treure.
Però bé, ja me n'has fet qualcuna de visita, eh?
Sí, sí, però no
privada.
Està...
Jaume, Bernat, això és una primera passa per posar en valor aquesta col·lecció, contextualitzar-la i donar-li el valor que té, també.
I vos he de dir que ja hi ha més passes fetes que encara no podem avançar.
Idò, ja les avançarem.
Però
hem
fet passes.
Jaume, Bernat, a mi això no m'agrada. Jo me dec en el públic de les Balears i venir aquí a donar peixet i llavors dir, però m'ho call... Tota la resta, a mi no m'ha agradat.
Clar,
això.
És que en Jaume ja m'ha deixat intuir, però sí, ja per que hi ha una institució interessada. I no direm el nom encara, perquè ja saps jo que diu una mallorquí, no diguis blat fins que ho tinguis dins el sac.
Però, i ben fermat.
I ben fermat. Però esperem que tot vagi cap al camí que ha d'anar i que aquesta col·lecció...
Salvem la roqueta! Salvem la roqueta!
Bé, l'exposició que fem, que la fem amb aquesta vessant... no exclusivament mallorquina, sinó d'Espanya, inclús aquí la pinzellada europea, perquè és una cosa que no s'ha explicat mai, però, clar, el modernisme veu de les fonts del segle XIX, de la porcelana, la ceràmica del romanticisme, transforma aquells dissenys i acaba en l'art deco, que a mi l'art deco me torna loco, m'encanta l'art deco. I l'art deco ja és la porta de la modernitat, els anys 30, etcètera, no? Hi ha una vitrina on se veu aquesta evolució per poder entendre millor l'època i que la roqueta, pues, era una peça fonamental en aquest moment de l'evolució estètica i artística a Europa.
I de Jaume, no tenim més temps, perquè, clar, mos dona tant de titulars i tantes que no poden aturar aquesta entrevista, però moltes
molt
gràcies.
Molt agradable, que no.
Tornarem per un altre tema.
Sí, o per mateix, perquè ja tenim qualcú que bueno, s'ha interessat per la col·lecció.
Bueno, llavors ja veurem, eh? Ja veurem què passa. Que ja veurem mallorquí.
Exacte.
Que veia de nou un lloc i veia es pot dur a qualque banda.
Ah, sí. Jaume Llebrés, Jaume Bernà, moltes gràcies.
Vos esperant dissabte a les 12.
Això mateix, apuntat, abans de bossa.
Sí.
Fundació Collverdola, gràcies.
Que interessa bé, Maria.
Al tornar.
IB3 Ràdio és cultura. Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Marines de Tentol, com estàu? Marina Bennàsser, Marina Huguet.
Avui tornem a ser aquí les dues.
Avui la ceràmica modernista m'ho ha fet començar un poc més tard, perquè ja ho veig que era un tema apassionant.
No són nosaltres ningú per fer fora dels estudis la ceràmica modernista.
Més quan un tema interessa s'ha d'aprofitar i s'ha d'enganxar fins al final.
I quan la gent ho viu amb intensitat i amb amor pel patrimoni, també això se contagia. Però bé, dit això, avui tenim un tema... Un tema.
Amem. Jo tenia moltes ganes de veure la teva cara. Bonament, quina cara fos.
No, sí, sí. El tema de la bellesa...
La pressió estètica, ja des de la infància...
En edats molt joves.
En edats molt, molt joves.
A mi això me va descobrint a Marina Huguet. Jo desconeixia que això existia.
Perquè vivies molt feliç desconeixent.
Jo visc una mica allà del món, de vegades me'n dono compte.
Jo quan ho vaig descobrir me'n vaig dur les mans en el cap i vaig dir és una corroboració de que el món s'està acabant. No, per tu no han de ser tan exagerats, però sí, perquè estem xerrant de la pressió estètica dels infants, sobretot de les nines, i venia a xerrar d'un fenomen que és el fenomen Sephora Kids. No sé si qualcú sap què és el fenomen Sephora Kids.
No
m'ho puc creure. I tu, que ets tot un ídol?
Ho sé perquè m'he mirat el guió i perquè qualque cosa on he vist, però no sabia que tenia aquest nom en concret. A mi sí que m'havien votat molt de vídeos d'infants adherits en aquest neomoviment.
Però t'han votat tutorials?
Sí.
Oh, i els has fet?
No, això no. No, perquè no ets la primera vegada que em parl i me'n record que supos que l'algoritme detecta si tu hi has dit qualque cosa i de tant en tant me surten infants amb maquillatge. Cosa que me deixa regirar.
Sí, jo és que no m'ho puc venir. Perquè, clar, les noms d'una marca
els noms d'aquesta marca, jo no tinc res en contra ni a favor d'aquesta marca, per favor, jo no he posat el nom. Sobretot que consti en acte. Sí, se va posar el nom, supos que se va posar el nom d'aquesta marca, perquè de on ve tot això? Ve d'una tendència impulsada a través de TikTok i fomentada a través de les grans marques, les grans multinacionals i dels influencers, entre cometes, si els volen dir influencers, allà on promouen la pressió estètica cap a les infants, sobretot cap a les nines, i és la cura excessiva de la pell. I, però bé, bueno, de la pell, i després hi ha una branca que se'n va cap a altres bandes, perquè quan tenim pell, tenim cabells i també n'hi ha obsessió per les ungles, que jo això també ho he vist. I això seria aquest fenomen que comença amb infants molt, 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 molt petits.
Però es farà, és a dir, aquest nom se crea a partir de la marca que el crea, no, o de la gent?
No, això ve donat per la gent.
Sí,
no, la marca que això no ho va crear. El que sí que està bastant d'acord tothom és que les marques, en general, sense posar nom, pues, van aprofitar aquesta tendència, pues, clar, per vendre com a xurros.
És a dir, que hi ha infants menors d'edat.
A infants menors d'edat utilitzant marques de cosmètics que estan indicats per adults, i això té conseqüències no només psicològiques, sinó també físiques, a la pell dels infants.
De quines edats estan parlant?
En principi se diu que és a partir de 10 anys, però jo he vist vídeos d'infants més petits també. I el tema és això, el tema que s'estan creant influencers menors d'edat que te mostren tota una rutina de skincare de més de 10 passos allà on ells, o elles en aquest cas, doncs fan aquesta rutina, promouen productes i promouen pues, cuidar la pell d'aquesta manera, com abans millor, perquè si no ja serà massa tard quan siguis gran.
Sí, però això també és una mica un reflexe de la societat que nosaltres hem creat, perquè aquesta mimesi dels nins, les nines emmirallar-se en sa mare i els nins en son pare, ara no estic parlant de qüestions de gènere, estan parlant de temes estàndards, és a dir, lo que és la majoria. Qui no s'ha posat les sabates de taló de sa mare, qui no s'ha provat les perles de sa mare si en tenien els collars, i qui no ha jugat a sa gran. En canvi, hi havia uns progenitors que te deien, com trenquits les sabates, haurà trull.
Exacte.
En canvi, ara és tot el contrari, sinó que se fomenta i s'alimenta a través de vídeos i de que graciosa sa nina. I clar, si tu veus a ta mare, que, o a ca teva, però normalment seria ta mare qui veuries, amb aquesta rutina de 10 passes de skincare, que se fa tractaments per als cabells, i tu vols imitar el que tens a casa, clar, passen aquestes coses.
Per aquí, a més, entren en joc dos factors extres. Una és que no hi ha una limitació clara per part dels adults responsables d'aquestes tendències, i l'altre és que, a més, hi ha una sobrealimentació d'aquests models a través de xarxes que no s'està controlant. Perquè si tu només tens un referent que fa això, a veure, que si és qualcú de que teva, te pot fer ganes d'imitar-ho, però no tens, a lo millor, aquell necessitat, no?, d'arribar en aquest fet tan prest. En canvi, si tu constantment estàs rebent aquesta informació, t'estan bombardejant amb, com deia la Marina, posa-t'hi ja, perquè si no ja faràs tard, i necessites una rutina per cuidar la teva pell que inclou 11 productes i 11 passes abans de fer qualsevol cosa, quan t'aixequis de matí, clar, que estem permetent que consumes quines nostres infants.
I perdoneu la frivolitat, això també passa en sos vàters. No sé si voleu fixat que ara també surten reels de gent que renta, que fan es vàter en 12 productes, i que fica una esponja, i que tira una espècie d'espuma, i que llavors tira un líquid blau, i un líquid verd, i un líquid rosa, i un mescla tot. Clar, és que són coses com molt visuals, que te quedes com enganxat per veure mem
que
acabarà
fent,
que acabarà fent en aquell vàter.
Però aquesta persona que vol anar al bany o vol fer ramen a dins d'aquell vàter?
No sabria què dir-te, però lo de tantes passes m'ha vengut en el cap, lo de que m'han de posar tant de productes a cara, quan tots els especialistes te diuen que en tres passes ben fetes ja està.
I després que hi hauria d'haver sempre un assessorament i una supervisió de quins productes estàs empleant. Perquè està clar que si tu el que fas és rentar-te la cara amb aigua i sabó, que aquí ja entraríem a que t'hauries d'emplear un sabó especial, que no pot ser el mateix que emplees pel cos, etcètera, etcètera. Però, en principi, si tu no tens una condició especial en rentar-te la cara i posar-te una mica d'hidratant i de protecció solar, pràcticament que ja ho tindríem. El que són les necessitats bàsiques del gruix de la població.
De fet, hi ha molts de dermatòlegs que diuen aigua i sabó.
Aigua i sabó.
I pust.
I ja està. Clar. Com s'ha fet tota la vida, aigua i sabó.
Aigua i sabó. No, i si...
Com vivia la gent abans de les rutines de skincare de 59 productes?
No, i que si el que ha dit la Marina, si tot això se fes però fos inocu, l'únic que se perdés aquí fos els temps i el teu cervellet darrere, dius, bueno, mira, cadascú que faci el que vulgui. Però és que damunt s'està veient que sí que hi ha conseqüències per la pell. Hi ha pells d'infants que arriben al dermatòleg amb afectacions greus perquè els productes que estan utilitzant no estan pensats per pells infantils, que són pells molt més fines, que no són tan resistents com les adultes i que no es poden estar posant àcido hialurónico aquí com si fos aigua beneïda.
No.
Clar, després tenim aquest problema.
Sí, i de més que se'ls ha de dir tu tens una pell preciosa, és a dir...
Clar, és que si començam a decapar, si començam a decapar i a rascar en aquest tema, trobam moltíssims llocs d'on tirar. Primer, aquests influencers i menors d'edat que surten per TikTok, qui és que els ha donat un mòbil perquè estigui fent això? Per primera banda, qui els ha donat un mòbil?
Se suposa que un adult.
Se suposa que un adult. Aquest adult se suposa que sap el que fa amb aquest mòbil, se suposa que sap el que està penjant a una plataforma que no és per menor d'edat. Qui li ha comprat els productes? Perquè jo no penso que tots els infants menors roben a qualcú els hi ha pagat aquests productes. Per tant, hi ha hagut un adult en principi responsable darrere que ha invertit un dobbés amb aquests productes.
Sí, perquè jo dic que això passa autoestima. És a dir, si tu tens un fill de 10, 12 anys, 14, el que li dius és que tens una pell preciosa.
O no, o tens acné. Però anem a un dermatòleg i m'ho diran que han de fer. Sí, sí, que sí. Segurament no necessites 11 productes.
Però l'acné sol aparèixer amb edats més adultes.
Però vull dir, encara que hi hagi qualque tipus d'afectació, la manera d'abordar-la no seria...
No, però jo tot això ho deia pel tema de l'autoestima.
Sí, no, l'autoestima és fatal. Després, el que estava dient ara la Marina, hi ha una persona que està proveint i està donant llenya perquè se pugui fer tota aquesta foguera. Segurament aquesta persona, en els casos en què ja hi ha molt de seguidors d'aquests contes i d'aquestes produccions audiovisuals que arriben a fer, això té un rendiment econòmic.
Clar.
I aquest rendiment econòmic, què està passant aquí?
Això se pot xerrar d'explotació infantil, perquè si aquest infant està generant un benefici i aquest benefici se'ls està donant son pare i sa mare, els menors d'edat en principi no poden fer feina. Per tant, això se pot dir que és una explotació infantil i, a més, una exposició indeguda a la intimitat d'un menor d'edat, que és que a vegades no m'ho recordem, que són menors d'edat que estan a xarxes i altres capítols, diguéssim, que ja n'han xerrat, del problema de l'exposició de menors a xarxes, de tot el problema que tenim amb la pornografia, de tots els problemes que tenim amb adults que fan fotografies d'infants per fer coses que no han de fer. Clar, és que, en principi, pot pareixer que el problema principal és l'ús d'aquests productes, però en realitat és com un ca que té molt de caps, no? És com... Sí, és que ja sé que m'han mirat, perdona, pensava...
No, m'ha agradat ara aquesta...
Pensava en Bascan Cervero,
imatge.
Perdó. Pensava en Bascan Cervero.
Sí, totalment.
Té
tres caps i cap d'ells és amable. Exactament. Per tant, ni a nivell d'autoestima, ni a nivell de protecció legal, ni a nivell de salut... Entenem aquesta tendència.
I després nosaltres mostravam ser mestres, que no tenim culpa de res de tot això, que mostravam els efectes secundaris també a les aules, perquè a les aules també mostravam, des d'infantil, infants que venen o maquillats, que no hi han de venir, de cap manera.
Maquillats, què vols dir?
Jo tenc infants que han vingut maquillats a classe i jo he de dir que demanant permís a l'infant li ha rentat la cara.
Un dia de diari, no estem xerrant de per carnaval,
sí.
Que mira un dia fas mestre.
D'infants
que... Però quan deim maquillat, que se pinten els ulls...
Maquillat vull dir, amb pintamorros d'aquests que són anti-aigua, que després has de rascar amb un freiall perquè se'n vagin.
És molt mal de llevar.
Perquè no tens una rutina skincare d'on se passes a escola, si no ho podries llevar sense haver de fregar.
Idò, menors d'edat amb pintamorros, menors d'edat de primària amb bases, amb bases i rímel... Clar, i
purpurina.
I purpurina per tot, i ungles pintades, que també n'arriben, si no t'arriben després vestits de qualsevol manera. I què vull dir de qualsevol manera?
Però això
de les
ungles pintades, fins i tot...
És que això també és dolent, per les ungles.
Sí. D'això, jo no estic tampoc al dia d'aquesta nova tendència. Ja no són només ungles pintades, perquè poden trobar en el mercat pintaungles que són infantils, que se'n van amb aigua, que són com a ferretines.
Sí, perquè
hi ha tota una sèrie
pot
de...
Pot ser un joc un moment determinat.
Clar,
això seria
un cas. Però ara ja estem xerrant de manicures semipermanents, estem xerrant de... L'altre dia una companya precisament d'escola me contava que ella sí se fa manicura amb una manicurista i que aquesta manicurista li deia: mos estem trobant amb criatures de entre 12, 13, 14 anys que tenen les ungles destrossades de voler-se fer semipermanents, aplicacions de gel, etc, 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 damunt un cos que, com estaven dient, en sa pell de sa cara, ses ungles tampoc no tenen la maduresa d'una persona adulta. Llavors ja estem maltractant aquestes ungles, segurament el dia de demà tot això repercutirà en sa salut d'aquelles ungles. Per tant, per voler-te fer la manicura ara, no te la podràs fer els 70 anys que te quedaran després.
No, que després tampoc és que cert tipus de manicura siguin bones, fer-se-la permanentment, te lleves la semipermanent, te la tornes a posar perquè ses ungles han de respirar, per dir-ho de qualque manera, i també pots un problema a la llarga per gent adulta. Però jo em demano, això quan va començar? Ho dic perquè quan jo anava a escola, clar, es fa 40 anys, sé que ha passat molt de temps, però no anaven nines vestides de princesa, no anaven nins en pijama, no anaven nines maquillades. De fet, quan algunes companyes anaven amb les ungles pintades, jo me'n recordo que les monges no estaven molt d'acord amb aquest tema. I lo de pintar-se les ungles era un joc de cap de setmana. Tu, quan tornaves a l'escola, hi havia com uns paràmetres, perquè l'escola era un lloc on anaves a aprendre, on anaves a tenir una mica de disciplina, on entenies que no hi havia de passar en quin tipus de distraccions, perquè tu allà anaves a estudiar. Clar, què ets ocupa dels nins o dels pares, que n'han parlat ja moltes vegades, que el tema dels límits se mos ha desdibuixat tant, que clar, com que no volen que hi hagi ni drames, no volen que hi hagi traumes, si la nina vol anar de princesa, qui vagi, si la nina vol anar en el pijama de Spiderman, qui vagi, ara el proper és que vagin maquillades, perquè el cap de setmana juguen a anar maquillades, clar. Tot això jo entenc que les mestres no ho heu de gestionar, feis allò que podeu, però que també els pares haurien de fer una reflexió en veu alta de pot ser una mica culpa nostra, tot això sí que és...
Clar, el tema dels límits i el tema de, com molt bé deies ara, hi havia abans, perquè ara ja no ho tenim, però hi havia abans un concepte de lo que toca i lo que no toca segons on ets i segons en qui estàs, no? Sabates de llums, sabates en rodes.
És un infern. És un infern.
Jo ara m'he trobat sabates que a dins la sola tenen un cotxet amagat.
Ah, sí? Sí.
Vosaltres sabeu el que és intentar cantar l'atenció d'infants que de per si tenen l'atenció d'una mosca i damunt hi ha companys seus que per davant estan fent llums amb les sabates.
Amb les seves sabates.
Amb les seves pròpies sabates.
Però és que ja els hi fa molta gràcia.
Pues que faci gràcia que seva.
Clar, però està molt bé. I jo no dic que no pugui servir per un moment donat.
Sí, és veritat que tots els infants poden tenir...
Màfiu, aquest és el problema. Fan gràcia, però a casa, les sabates de llum.
El cap de setmana poden fer gràcia.
Exacte.
Però no millor entre setmana
pot estar guardat. Però això és com les camisetes de futbol, que tots els infants no volen dur res més...
Però una
que no siguin camisetes
de futbol. O ser de lluantons, aquelles que giren.
Exacte, anar a dir, una camiseta de futbol t'agradarà més o menys, però com a mínim no és un ben disruptor. Però si tens coses que, bueno, entre cometes...
Jo sé d'escoles que s'han arribat a plantejar prohibir les equipacions esportives per les disputes que generaven.
Clar. Aquí també seria un problema de... perquè no triam gestionar aquestes discussions i triam gestionar tot aquest problema. Però és igual, el tema és el que dèiem antes, el tema és el context i el tema és que hem perdut una mica el món de vista... I que s'han de posar límits. Jo de petita m'encantava anar de Marisol i duia unes sabates de tacó cap de setmanes. Mo mare no digués passat pel cap mai a sa vida d'una escola amb el vestit de topos i les sabates de tacó, perquè entenia que era un context que no és que tocava, perquè a l'escola has d'anar a aprendre, a jugar, a passar-t'ho bé. I amb unes sabates de tacó i un vestit de Lorailo, amb així, no ho aconsegueixes.
De fet, ja per acabar, duis un estudi científic publicat per una universitat no sé de on és, no?
Americana.
Que sempre són urbans.
Sí. Què diu aquest estudi?
Sí, perquè clar, com que mos ho heu demanat, això més o manco, quan començava, nosaltres hem trobat que el primer estudi publicat va ser en el 2020. Per tant, ja duim 6 anys que això està agafant cor. I el que deia era una mica una cosa que ja avançant a Marina, que hi havia 11 ingredients actius potencialment irritants en aquestes rutines per la pell d'infants entre 7 i 18 anys. I perquè us faré una idea, en el 2020 el que costava el cost mitjà mensual d'aquests productes era de 168 euros. Aquí, que en teoria hi ha uns responsables darrere que estan aboquinant aquests dobbers, no? i que només un 26% d'aquestes rutines incluïen protecció solar, que és de les poques coses que els dermatòlegs diuen que han de que
els infants han de posar.
Que seria, exacte, bàsicament l'únic que haurien de posar.
Exacte, que és el que la Societat Espanyola de la Pediatria i Extrahospitalitària i Atenció Primària, si ho he dit bé tot, és de les coses que recomana, que les pells dels infants són molt delicades, no s'han de posar segons quins productes, que no s'ha de sobrecarregar i que s'ha de posar protecció solar.
Precisament, hi ha gent que no vol que te posis protecció solar perquè diuen que és disruptora. Que el món al revés.
El món està superpoblat, no passa res.
Digueu als infants que no de tant en tant.
No, això... sí, exacte.
Com a resum.
I que no els fa falta ni retinol, ni àcid, ni sèrum.
Com a conclusió.
I exacte, ni... invertiu els dobbers a anar als restaurants.
Ai, moltes gràcies, Marines.
A vosaltres.
Déu-n'hi-do, quin tema avui. Fins la setmana que ve. Ara fem una pausa i tornem demà, perquè ja no vos queda més temps. Gràcies a tots.
Adéu.
TV3 Ràdio és participació. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.